les notícies de la Cala Ràdio.
Repassem l'actualitat d'aquest dijous 3 d'agost. El repartiment de les quotes de tonyina roja torna a ser motiu de debat a l'Estat en la primera reunió per estudiar com es repartirà de cara al 2018. Les opinions són molt divergents, sobretot per ampliar la quota a la flota canària i a l'artesanal. Adif realitzarà obres de millora a l'estació de l'Ametlla de Mar abans que s'acabi el 2018. Seran treballs de pintura, neteja i reparacions, il·luminació d'andanes o reparació de les tanques. En total s'invertirà arreu de l'Estat espanyol 2.165.000 euros. El Pla d'Acció Municipal injectarà 60 milions al Camí l'Ebre entre el 2017 i el 2018. La Diputació de Tarragona impulsa l'administració electrònica a través del programa Actio. Endesa desembassa 150 metres cúbics per segon per netejar el meandre de Flix. L'operació s'allargarà durant 7 hores i ha de permetre renovar l'aigua, així com arrossegar els macròfits d'aquest tram. Tivenys torna a exigir les dues pistes forestals per comunicar les dues vessants de la serra del Boix Cardó. El consistori defensa que facilitarien les tasques d'extinció dels mitjans terrestres en futurs incendis. I la lírica protagonista de les nits a la Vara Nova de Tivissa amb la soprano ebrenca Sara Blanc. La quarta edició del Festival Cultural commemora el 90è aniversari de la simbòlica plaça tivissana que li dona nom. Titulars d'aquest dijous, comencem. El debat sobre l'aplicació de canvis en els criteris de repartiment de la quota de captures de la tonyina roja a l'Estat espanyol torna a estar damunt de la taula. A meitats del mes de juliol, el Ministeri d'Agricultura, Pesca, Alimentació i Medi Ambient es va reunir amb els representants regionals i del sector per conèixer la seva opinió. En aquest sentit, cal recordar que tant la flota canària com l'artesanal han demanat que s'obri la quota actual i els permeti a uns incrementar la quantitat de tonyines que poden pescar actualment i als altres deixar de contemplar la pesquera com accidental i a l'hora poder assolir una part de la quota. A l'horitzó està la reunió anual d'ICAT que tindrà lloc el pròxim mes de novembre a Marràqueix, al Marroc, on es preveu que l'organisme que gestiona els estocs en l'àmbit mundial pugui autoritzar un increment del 20% de la quota anual. La flota està a l'espera que es publiquin els informes científics que reconeguin aquesta abundància. De moment, l'administració intenta consensuar una postura de cara a la futura gestió de pesquera, perquè ha acabat el pla de recuperació de ICAT vigent des del 2008, que va implicar restriccions i va contribuir al fet que ara els caladors estiguin en bona situació. Però les posicions sobre com ha de distribuir-se són molt divergents. Andalusia ha sol·licitat prioritat per als professionals que pescaven el 2008, dedicats a la tonyina com a espècie principal i que van sofrir més retallades per garantir la seva recuperació, tal com les almadraves, la flota d'esquer del Cantàbric o del País Basc, el palangre i el cèrcol del Mediterrani. Per contra, Canàries ha demanat un nou repartiment que afavoreixi més als 250 vaixells de l'arxipèlag que capturen l'espècie i que tingui en compte aquests aspectes ambientals i socioeconòmics rebutjant els criteris històrics. Cal apuntar que la flota canària compta amb quotes d'altres espècies que només les que disposa el cèrcol català. I per la seva banda, Catalunya demana que la quota accidental a la qual tenen accés 200 embarcacions catalanes deixi d'entendre's com a tal i passi a ser una quota consolidada i amb més capacitat de captura. La proposta de la Generalitat va ser traslladada al Ministeri per part del director general de Pesca. En aquest sentit, el principal grup tonyinaire català, el grup Balfegó, no vol sentir a parlar de cap nou repartiment de la quota fins que les captures permeses no arribin als nivells del 2008, quan es va posar en marxa les restriccions a partir de l'aplicació del pla de recuperació de l'espècie. Respecte a l'interès creixent perquè la flota de Canàries pugui accedir a una part més gran de la quota, el seu director general, Juan Serrano, explica que tot obeeix a perspectives polítiques motivades pel suport de Coalició Canària al govern del PP, en minoria al govern espanyol.
No obedece esto a una situación política, no obedece esto a una debilidad del gobierno de Rajoy, que necesita los votos de Coalición Canaria y de Nueva Canaria. ¿Y cuántos barcos van a entrar en la pesquería? ¿Y cómo se van a controlar? Y claro, porque si para hacer el plan de recuperación hemos estado sufriendo, yo creo que son aproximadamente, no llegamos a 99 barcos entre almadrabas, nosotros, vascos y andaluces, y ahora de golpe y porrazo meten 600 barcos en la pesquería para un 10% de cuota posible, Eso es una barbaridad. És una barbaritat. Qui controla esto? Esto va ser un caos.
Sobre l'ordre ministerial que regula els criteris de repartiment, Serrano diu que les pesqueries que es volien incorporar no complien amb els requisits de la llei de pesca.
Quedó clara la posició de los que teníamos el legítimo derecho a la cuota de atún rojo, ¿vale? De que esas pesquerías que ellos pretendían incorporar eran precisamente pesquerías que no cumplían con los requisitos de la ley de pesca, que dice que los criterios para tener acceso a una licencia de pesca del atún rojo o de cualquier otra especie es la habitualidad en la pesquería. Y entonces, con ese incumplimiento, amenazaron muchos sectores con recurrir la orden ministerial. Eran muchos barcos los que tendrían que entrar. También se habló de que había que definir qué es artesanal, quién es artesanal, porque todos los barcos son, al parecer, artesanales. Se plantea un mal futuro, porque esa orden ministerial pretendía que fuese consensuada por parte de todos para que no fuese recurrida, pero allí, a vistas de lo que pasó, creo que tendrán que tirar por la calle del medio y hacer un poquito de ellos lo que les dé la gana.
Balfegó entén que s'hauria de delimitar de manera clara el que es considera pesca artesanal, donat que les intencions tant del govern català com de l'andalús, si finalment es considera aquesta possibilitat, es dona quota a 200 i 400 embarcacions, respectivament.
Evidentment, Catalunya sin barcos. Estava allí el director general de pesca. Y claro, y entonces Andalucía dije yo 400. Pero dice, si tú le dijo a Sergi Tudela, si tú pides 200, que sepas que yo voy a pedir 400 que tengo, con los mismos criterios que tú. Entonces, claro, estamos hablando de que el 90% de la cuota la estamos manejando en 90 barcos con un control exhaustivo, inspectores y tal, y cómo tú manejas ahora 1.000 barcos, ¿vale? Si ella mete 400, Cataluña 200, 600 y Canarias 400, 1.000 barcos, 10% de la cuota. ¿Imaginas lo que es eso? Es una locura.
Per la seva part, l'altre grup tonyinaire en base a l'Ametlla de Mar, el grup Fuentes, espera veure l'anàlisi científic que determinarà quina possibilitat d'ampliació de quotes hi ha. La representant de l'empresa, Carme Brull, considera que caldria d'haver un gest pels qui han ajudat, com ells, a recuperar l'estoc de la tonyina roja.
Posicionament, ara mateix, tampoc podem dir res en concret perquè no hi ha una proposta en ferm. D'entrada, primer hem de saber les recomanacions dels científics, després s'ha de saber l'augment exacte que ens dona ICAT i a partir d'aquí pues, veure la proposta que ens fa l'administració espanyola. Està clar que sí que tenim que tindre molt en compte és que des del 2008 fins ara, tant el nostre sector d'encerclament com la resta de les flotes que estan incloses dins del CENS hem estat sofrint unes restriccions molt dures. Ens hem tingut que adaptar a les mesures de control també molt dures que ens han imposat i ho hem aguantat. I, per tant, hem ajudat a recuperar l'estoc. Doncs jo, per part nostra, jo crec que en principi el que sí que hem de fer valer és de que s'ha de prioritzar una mica l'esforç que han fet no només l'encerclament, sinó totes les flotes que han estat dins del CENS i que han ajudat a la recuperació de l'estoc. Llavors, a partir, quan sabrem l'augment que ens donin i sabrem la proposta que ens fan, està clar que s'ha d'intentar arribar a un acord, però un acord que no perjudiqui ningú, que pugui afavorir els que ara potser no hi estan, però que no es perjudiqui massa els que ens ho han treballat i ens ho han currat.
Brull també ha recordat que tres de les embarcacions tonyinaires caleres, les que corresponen al seu grup, pertanyen a la Federació de Confraries de Pescadors de Tarragona. Per això demanen que defensin els seus interessos, fent referència a les crítiques sobre el monopoli de la tonyina que va fer el president d'aquesta entitat. Ara bé, la Confraria de Pescadors Sant Pere de l'Ametlla de Mar és clara en el seu plantejament. El seu patró major, Miquel Brull, remarca que no estan en contra a ningú i que si s'incrementen les captures, volen que les tonyineres caleres puguin tenir una ampliació, però també que s'atorguin quotes pels qui sempre n'havien pescat.
Nosaltres estem conformes de que si s'ha d'augmentar la quota i s'ha d'augmentar les tonyineres, evidentment nosaltres no estem en contra de que se'ls augmenti a les tonyineres la quota, però evidentment també trobo que s'hauria de donar el cupo, sobretot als arts menors, donar també el que és la pesca accidental, perquè si un altre accidentalment agafa una tonyina la pugui vendre, i jo crec que la posició de la cofradia i de tothom en general és aquesta, aviam. Evidentment, si s'ha de donar més tonyina, s'ha de donar a tothom, però a tothom no només en uns, perquè no té cap raó de ser que es vagi augmentant la quota i que els menors, per exemple, no en un am, puc en un am, no es pugui agafar una tonyina. Això és inadmissible, crec jo. La gent ha de poder anar a pescar la tonyina, com tota la vida s'ha fet. Famílies del poble que abans de que aquestes barques anessin a pescar a la tonyina, ja hi pescaven, el que crec que és inadmissible i creu tothom que és inadmissible. Nosaltres, evidentment, a la cofradia tenim tres tonyines que pertanyen a la cofradia i, per tant, hem de defensar que amb aquestes barques i a totes se les augmenti el cupo, amb això no estem en contra nosaltres. Però també hem de luchar perquè els pescadors nostres puguin agafar tonyines. Tot regulat, tot ben fet, no una pesca sense control, sinó tot una cosa ben dirigida i ben feta, però una pesca que sigui dirigida.
El patró major considera de riure que per vendre una tonyina s'hagi d'etiquetar com accidental i creu que amb una regulació podria sortir-ne beneficiat tothom.
Una pesca que sigui accidental, això no entén ningú, que hagi de portar 19 bonyitos en terra i que hagi de vendre una tonyina. Això és de far de riure. És una manera de que els menors, si poguessin fer això, podrien fer el que no poden fer, que és una veda, perquè les barques que anien a pescar la tonyina pues ja no pescarien a la sarxa o al palangre. Això donaria que la mar podria reposar més, que més artesanal que un ham, que si la tonyina vol pegar, pegui, si no vol pegar, no pegui. No hi ha res.
Espanya és el país europeu que més tonyina roja extreu, amb 4.244 tones enguany, repartides entre 386 embarcacions. El Cèrcol Català i les Almadraves andaluses aprofiten la major part del contingent. D'altres, d'Almeria, Canàries, el País Basc o el Palangre del Mediterrani, també tenen permís per capturar-ne.
Les notícies de la Cala Ràdio.
El gestor d'infraestructures Adif durà a terme a finals del pròxim any obres de millora a l'estació de l'Ametlla de Mar, així com en més de 30 estacions de la demarcació de Tarragona. Adif ha informat que en total en tot l'estat té previst invertir 2.165.000 euros per emprendre obres en 433 estacions. Les actuacions previstes comprenen treballs de pintura i neteja de grafits, reparació de cobertes i façanes, treballs d'electricitat i obra de paleta en vestíbuls, reposició i reparació de senyalització, cristalleria, panells de refugis i marquesines, adequació de preses de terra i d'instal·lacions d'electricitat i il·luminació en andanes, actuacions en passos entre andanes i entorn, reparació de vallats, poda de vegetació i recollida d'enderrocs i deixalles. Les altres estacions ebrenques on realitzarà actuacions seran les de l'Ampolla, Perelló del Tebre, Camarles del Tebre i Campredó. Més temes, el president de la Diputació de Tarragona, Josep Poblet, va donar comptes de l'estat de tramitació de les ajudes del Pla d'Acció Municipal del PAM 2017 i 2018. Aquests dos anys, incloent el PECS i el Programa Específic d'Inversions en Xarxes d'Abastament i Distribució d'Aigua, de Sanejament i d'Informàtica, s'injectaran 60 milions d'euros als municipis del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre perquè puguin fer realitat nous projectes i per ajudar-los a sufragar les despeses corrents. El president de la Diputació, Josep Poblet, ha destacat que els municipis estan fent un increment de les seves sol·licituds per a inversions, fet que evidencia una recuperació econòmica.
I hem iniciat el camí de l'ajuda a la despesa corrent, cosa no habitual en les administracions superiors cap a les seves entitats col·laboradores. Sols els ajuntaments estan retrocedint la demanda en despesa corrent i estan incrementant la demanda en inversions. No vol dir que no n'hi hagi de petició en despesa corrent, ni segueix havent, però sense haver-la limitat la Diputació ja estan demanant menys en els primers expedients que s'han tramitat en aquesta nova oportunitat, la qual cosa indica que la recuperació de l'economia és la recuperació del món local i és la recuperació dels bons costums, en el sentit de que la despesa corrent l'assumeixi cada un des de casa seva i la despesa extraordinària d'inversió que puguis veure't ajudat per altres administracions superiors.
Poblet també va destacar la implantació de la nova plataforma digital Actio, un sistema d'automatització de serveis administratius desenvolupat per la Diputació de Tarragona i que està en procés d'implantació als ajuntaments de la demarcació. Actualment es troba en fase pilot a 5 municipis de l'Ebre i 7 del Camp de Tarragona. Poblet ha afirmat que la implicació dels municipis en aquest àmbit és clau.
De moment tenim 12 municipis, 7 del Camp i 5 de l'Ebre, que ja estan plenament immersos en aquesta feina. Els municipis de l'Ebre són Freginals, Alfara de Carles, Caseres, Arnes i Paüls. Per tant, és bo també que la implicació municipal sigui el més intensa possible per a poder garantir l'èxit d'aquest propòsit.
Durant una reunió al celler cooperatiu de Gandesa amb la participació d'una 80 de càrrecs electes i de tècnics, Poblet també ha anunciat la creació d'un cens de polígons industrials de Catalunya. El president de la Diputació ha destacat que es tracta d'un instrument eficient per tal de facilitar l'atracció d'inversions.
En el que volem, a través del SIPAE, que és el Sistema d'Informació de Polígons d'Activitat Econòmica del Govern, posar-lo al dia mitjançant un procés que durarà aproximadament uns 6 mesos, en els que la Diputació facilitarà, de fet ja està facilitant, un conjunt de dades, passwords i mecanismes perquè tot municipi que tingui un petit polígon industrial o un gran polígon industrial pugui actualitzar les dades i totes les variables que se li demanin que puguin estar desactualitzades o incomplertes perquè puguem configurar un cens absolutament actualitzat de tots aquests polígons a nivell català. Quin interès té això? L'interès és que tota aquesta informació pugui arribar a les oficines d'acció, que és l'autèntic instrument de promoció del govern arreu d'on té oficines al món i a Catalunya escampades perquè puguin conèixer indrets on és possible arrelar-hi determinades inversions econòmiques que s'ajustin a les característiques d'aquell polígon.
Així mateix, els ajuntaments disposaran d'una eina més per millorar la competitivitat dels seus polígons i de les empreses instal·lades. La companyia elèctrica Endesa efectua aquest dijous un desembassament puntual d'un cabal d'uns 150 metres cúbics per segon a la seva central hidroelèctrica de Flix per renovar l'aigua i arrossegar els macròfits que proliferen al meandre del riu Ebre al seu pas per la població de la Ribera d'Ebre. L'operació que realitza cada estiu per preservar l'ecosistema natural del riu s'allargarà fins a les 3 de la tarda. Així, el cabal que habitualment circula a través de les turbines de la central passarà per les comportes i meandre avall amb l'objectiu de netejar les plantes aquàtiques del tram. Aquesta acció puntual, recorda la companyia, és complementària amb les altres dues crescudes extraordinàries durant l'any per controlar la proliferació de macròfits al tram final de l'Ebre durant la primavera i la tardor, amb un cabal d'uns 1.200 metres cúbics per segon. I l'Ajuntament de Tivenys ha tornat a reclamar que es creïn les dues reivindicades pistes forestals que comunicarien les dues vessants de la serra del Boix Cardó, la Tossa i la Bassa de la Carrasca. Com ha defensat l'alcaldessa de Tivenys, Maria Beltrán, amb aquests vials antiincendis facilitarien les tasques d'extinció en cas de foc, com s'ha tornat a comprovar en el darrer incendi la setmana passada, que va cremar 109 hectàrees de massa forestal al seu terme municipal, tot i que en van perillar 1.080. Beltrán ha reconegut que els camions no haurien pogut arribar fins al foc des de les noves pistes, però ha insistit que haurien permès que els efectius dels bombers a peu s'hi aproximessin per complementar la feina en l'extinció dels mitjans aeris.
La serra de Cardoboix fa falta també a la banda de baix, que hi ha una pista que arriba a la meitat, arriba al final, hi ha uns quilòmetres fets, i l'altra que seria la que comunicaria la pista que hi ha al Perelló. Seria unir les dues parts de la carena en les dues pistes que hi ha iniciades de los años, diguéssim. I llavors seria unir-la i, en tot cas, i sí que és cert, que on viuen, que realment no s'hagués pogut accedir tampoc a través d'este... No sé si hagués pogut arribar en els camions, però que sí que s'hagués pogut accedir a peu en més proximitat, perquè diguéssim, a lo que és tota la zona des de que va de Tivenys al que és l'Ametlla, hi ha tota aquesta zona que no hi ha cap pista forestal que comuniqui les dues carenes. No n'hi ha cap. Llavors, clar, l'única manera de mitjà d'arribar és per mitjans aeris.
El projecte dels vials antiincendi està pendent de la declaració d'impacte ambiental del Departament d'Agricultura de la Generalitat. El GPEC ha denunciat a la Unió Europea que l'avaluació ambiental s'ha tramitat tard amb els treballs previs fets i l'adjudicació tancada, i han demanat la invalidació del projecte. I la lírica i, sobretot, la soprano ebrenca natural de Darmós, Sara Blanc, seran les protagonistes de la quarta edició de la iniciativa cultural Les Nits a la Baranova de Tivissa. A través del projecte Enamoret de la Lírica, el festival inclourà dos concerts de Blanc, acompanyada el primer dia, 18 d'agost, pel tenor Marc Sala i diumenge, dia 20, pel baríton Carles Pachón. Els dos concerts també comptaran amb l'acompanyament al piano de Josep Bufón i la coordinació artística dels professors i crítics d'òpera Roger Alier i Jordi Madaleno. La regidora de Cultura, Montse Pagès, ha explicat que es vol apropar la lírica de qualitat en indrets on no pot arribar i també donar una oportunitat a les veus emergents.
És una manera també d'impulsar una tradició que era el que feien antigament molta gent, que era sortir a passar les nits a la fresca. Les properes nits seran el 18 i el 20, que seran les dues nits dedicades a la lírica, aquí a l'església de Sant Jaume, que per les seves característiques de so és on vam creure millor, no? I els cantants inclús estan més contents per aquest motiu, no?
Tivissa celebrarà també el 90è aniversari a la plaça de la Baranova, que dona nom al certamen, amb una festa popular que inclourà l'estrena de la pel·lícula 90 anys de la Baranova i el reconeixement a Lluís Brull, impulsor de la iniciativa ciutadana que va fer possible l'any 1927 les obres d'urbanització d'aquesta plaça tivissana. Els joves cantants Ivan i Miquel i el seu pare Miquel Herzog, vinculats familiarment a Tivissa, tancaran la festa. I tot seguit coneixem la previsió meteorològica amb la Carme Farnell. Carme, bon dia.
Optimus Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, patrocina el temps.
Bon dia, hem començat aquest dijous ja amb temperatures lleugerament més altes que les d'ahir, però atenció perquè les màximes també tornaran a ser molt altes, molt semblants a les d'ahir o fins i tot una miqueta més altes, i això vol dir que en punts de la Ribera d'Ebre, per exemple, o bé al Priorat, es podria arribar ja als 38 graus, o bé cap a la Terra Alta o interior de la zona més del Baix Ebre, es podria arribar als 35, fregant aquests 36 graus. Una calor intensa que serà avui, també de cara a demà, sembla que dissabte ja baixarien una miqueta les temperatures. Tant avui com demà s'espera que el sol sigui el protagonista del dia i tan sols parlarem d'alguns intervals de núvols baixos de cara al final del dia, molt cap a les zones costaneres. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Carme. Ara mateix temperatura de 31,7 graus, s'afogó als 40. Déu-n'hi-do com va pujant també la temperatura, humitat al 53%. Deixarem que la calor ens afecti al llarg d'aquesta entrada al cap de setmana.
A Optimus Serafí treballem cada dia per oferir-te un servei més proper, professional, de confiança i amb una gran varietat de productes a la teua disposició, perquè tu només hagis de gaudir-los. Optimus Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat a l'Ametlla de Mar.
És tot en el repàs de l'actualitat d'aquest dijous 3 d'agost a la Cala Ràdio. Més notícies cada hora als butlletins informatius i també per internet a la cala rtv.cat. A més, ens poden seguir a les nostres xarxes socials, als comptes de Facebook, Twitter i Instagram.